Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, us parla Alfonso Reig. Si la setmana passada obríem l'informatiu comentant la negativa de l'Ajuntament de Falset a autoritzar Encén la Flama, un acte que per al proper 4 de maig proposava l'encesa d'una estelada amb espelmes a la quartera, avui ho fem dient que Ajuntament i entitats organitzadores han arribat a un acord per a la seva celebració. No és l'única notícia relacionada amb un acte de reivindicació nacional que tractarem avui, ja que aquesta setmana Marçà procedia, després de declarar-se fa dies insubmís fiscal d'Espanya, a pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana. Són dues de les qüestions que tractarem en l'informatiu d'avui, però també n'hi ha d'altres que han centrat el nostre interès al llarg d'aquesta setmana i que procedim ja a repassar en els titulars. Bon dia, comencem! Red Elèctrica declina a participar a la reunió de poble de Falset del proper 29 d'abril per exposar el projecte de línia d'alta tensió que preveu travessar la comarca. Sí, seran plataformes oposades al projecte, que segueix plantejant molts dubtes, entre d'altres, al propi Ajuntament. Neix l'Associació d'Amics i Veïns de Falset, promoguda per 5 veïns. L'associació es proposa ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen al poble i també d'aquells qui el visiten. Des d'una perspectiva transversal, s'han fixat 3 línies bàsiques d'actuació. Les coneixerem. Pimec Priorat va atorgar ahir els seus primers reconeixements empresarials amb l'objectiu de valorar la contribució anònima dels petits i mitjans empresaris prioratins en el desenvolupament econòmic i social de la comarca. Per la seva banda, l'Associació de Comerciants de Falset també va lliurar uns reconeixements a botiguers del municipi. El Molí de l'Oli, centre d'interpretació de les economies de Montsant, acull la presentació de la novel·la Marges, de Roger Vilà, descendent de Margalef. Al llarg del relat que transcorre a Margalef, s'estableix un paral·lelisme entre els desnivells de cada marge i les inquietuds i decisions per les quals transita el protagonista. I en esports, el Joan Jarc ens acostarà a la prèvia dels equips comarcals tant en futbol com en futbol sala després d'unes jornades no gaire bones. Això serà, com saben, abans de la predicció del temps de l'Enric Massí. Abans d'entrar en el gros de l'informatiu, informem que els bombers de la Generalitat han estabilitzat als vols de la una d'aquesta passada matinada l'incendi forestal de Pradell, que, segons les darreres dades provisionals, ha afectat una superfície de 50 hectàrees de vegetació. Al llarg de la nit, la trentena de dotacions terrestres que hi han estat treballant han aconseguit envoltar totalment el perímetre de l'incendi i sufocar les flames que encara hi havia, especialment al flanc dret. A la nit ha bufat vent, però només a la part alta de la muntanya, on al vespre els bombers ja havien aconseguit aturar l'avenç de les flames. D'acord amb el darrer comunicat dels bombers, en aquests moments hi treballaven 30 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris, que són 2 helicòpters bombarders. La seva tasca consisteix a refredar totalment la zona afectada, ja que encara hi ha força punts calents que, amb un cop de vent, podrien revifar. Al llarg de les properes hores continuaran les tasques d'extinció, segons aquest comunicat, i es preveu poder donar per controlat l'incendi si l'evolució de les tasques que s'hi estan fent evoluciona de manera favorable. Cal recordar que en cap cas no s'ha hagut d'evacuar a cap persona degut a aquest incendi. El ple de dimecres a l'Ajuntament de Falset va tenir poca cosa a destacar a banda de l'anunci de la propera reunió de poble que acollirà el consistori el dia 29 d'abril. Reunió de poble en la que es tractarà el projecte de línia d'alta tensió Escatrón-La Secuita. L'Ajuntament de Falset volia que fos la companyia que té previst tirar endavant la infraestructura Red Elèctrica qui pogués explicar el projecte i resoldre dubtes dels veïns. No obstant, l'empresa va declinar la invitació. Ho explicava l'alcalde de Falset, Jordi Puigeu.
Va ser fer la presentació aquesta convidant a la part implicada, que és Red Elèctrica, que és l'empresa que tira o té intenció de tirar endavant aquesta línia perquè fes les seves explicacions o exposés en públic o respongués qualsevol tipus de pregunta. Han declinat aquest oferiment. Llavors, com a informació, aportarem la que tinguem des d'aquí l'Ajuntament, intentarem resoldre els dubtes que es puguin generar. Igualment, amb Red Elèctrica vam convidar un dels grups que està més en contra, que és el grup del GPEC i Xarxa Sud, juntament amb la plataforma d'aquí el Priorat, i llavors ells sí que han acceptat el dia 29 per vindre a fer la seva part d'exposició evidentment en contra de la línia i doncs, a veure si hi ha certa mobilització ciutadana al respecte.
L'Ajuntament de Falset tampoc és gaire partidari del projecte. L'alcalde afirma que hi ha molts dubtes sobre la taula, entre altres, perquè la línia ha de passar pel Priorat.
Bastant reacis a que sigui fàcil que es pugui implantar aquesta nova línia, no? Tant per la banda de la desconfiança que retiri l'existent, com per l'alçada que tindrien les torres. Estem parlant d'unes torres de, sembla, d'uns 50 metres d'alçada, i això és un campanar, com el de Falset. Llavors també doncs, el traçat quasi que queda en segon pla, no? O sigui, tens unes torres molt altes i que a més potser sigui la tercera línia sense saber si es retirarà. I l'ús o la justificació perquè aquesta línia hagi de passar per aquí, no?
Recordem que a banda de Falset, la nova línia Escatron-La Secuita travessaria també el Marroig i Pradell. Seguim amb l'Ajuntament de Falset perquè autoritzarà finalment per al dia 4 de maig l'encesa de l'Estelada amb espelmes que estan organitzant l'Assemblea Nacional Catalana al Priorat i el Casal Carrasclet, acte que tindrà lloc a la plaça de la Quartera. L'Ajuntament ha cedit a canvi que l'acte comenci a les 9 de la nit, una mica més tard del que estava previst inicialment, a fi que no coincideixi amb l'horari de la fira i que pugui generar malentesos. Sentim l'alcalde de Falset, Jordi Puigeu.
Bàsicament el que va pretendre la Junta de Govern en fer la negativa a l'autorització de l'acte doncs era més que res la por de que es vinculés d'alguna manera directa o indirectament amb el que és l'organització central de la fira, no? I que això pogués portar algun... de retorn algun tema negatiu perquè són més grans els expositors. Llavors es va replantejar el tema d'horaris i que quedés clar que és un acte totalment desvinculat de la Fira del Vi, coincideix en el dia però no coincideix ni en l'espai ni en horari, i llavors en aquest punt doncs, ja no hi ha cap problema ni cap conflicte per mantenir la negativa, no? O sigui, l'acte s'autoritzarà.
Per la seva part, els organitzadors de l'acte han acceptat de bon grat el canvi d'horari, entenent, un cop mantinguda la reunió amb l'alcalde, la posició del consistori. Sentim Roger Terrades, coordinador de l'ANC al Priorat.
Com que, a més, encendre l'estelada requereix que sigui fos, perquè si no, quan s'encén, vull dir, de fet, ja ens va bé. De fet, ja estava previst que l'estelada s'acabaria d'encendre a les 10 de la nit, però nosaltres teníem previst pues, començar a fer-ho a les 8 de la tarda o quarts de 8 de la tarda. Simplement començarà a les 9, a les 10 estarà encès i l'acte serà el mateix i d'aquesta manera no es produiran, jo no dic interferències perquè no són interferències, que algú, que no som ni el Casal Carrasclet, ni l'Assemblea, ni l'Ajuntament de Falset, dic que quedi clar que cap dels tres actors de la cosa era per part nostra, sinó que de fora hi hagués algú que pogués llançar una queixa contra l'organització de la Fira del Vi, on sí que l'Ajuntament de Falset hi té que veure.
Recordem que, tot i que els impulsors de la iniciativa són ANC i Casal Carrasclet, l'objectiu és que l'encesa de l'Estelada compti amb la major implicació possible d'entitats públiques i privades i particulars de la comarca. Ho dèiem en obrir l'informatiu, l'Ajuntament de Marçà va procedir dijous a pagar els seus impostos IVA i IRPF a la seu de Tarragona de l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes de fer-ho a la Hisenda Estatal. De tota la demarcació de Tarragona, Marçà va ser l'únic municipi que va participar en aquest acte de reivindicació que es va celebrar de forma simultània a les seus de Barcelona i Girona, en aquest cas per poblacions lògicament d'aquestes províncies. Josep Maria Piqué, alcalde de Marçà, defensava el sentit d'aquesta acció.
Si ho féssim tots els catalans, totes les empreses catalanes portessin el seu IRPF dels treballadors a la Generalitat i tot l'IVA, la suma no puc dir ara quan és, però seria bastant grossa, per si un dia, en un moment donat, la Generalitat ha de dir, mos plantem, tindre algo de calaix. I no és el mateix fer una declaració unilateral, que crec que no s'ha de fer de moment, amb les butxaques buides, que no amb les butxaques plenes. Hi ha gent que diu, no serveix de res perquè va a Madrid igual. Sí que va a Madrid, però primer ho tenim nosaltres. I si ho anem de cop a Madrid, no ho tenim nosaltres primer.
L'alcalde de Marçà defensava també la legalitat de l'acció i desitjava que més municipis i gent s'hi sumés.
Sempre dic que això els polítics no ho farem. Jo no ho soc polític, però ja estic dins aquest sector i penso que això ho farà la gent. Tinc esperança, sí, però molts polítics això no ho podem fer. Vull recalcar una cosa, que la gent no es pensi que digui, ostres, aquests són uns descelebrats i ara fan això i us hi retallaran les subvencions. El que estem fent és totalment legal, eh? Jo no em jugo els calés de la gent de Marçà ni boig. I fem una cosa totalment legal, eh?
Sobre aquesta qüestió apuntem que fa uns dies es publicava que el govern de la Generalitat tindrà a punt en pocs mesos un mecanisme perquè els municipis que vulguin puguin pagar els seus impostos a l'Agència Tributària Catalana, que al seu torn els emetrà a l'ens estatal, en no tenir competències per exercir aquesta funció. Ho dèiem en titulars, Falset compta des de fa pocs dies amb una nova entitat, l'Associació d'Amics i Veïns del Poble. Promoguda per 5 veïns, l'associació es proposa ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Falset i també d'aquells qui el visiten. Des d'una perspectiva transversal, s'han fixat 3 línies bàsiques d'actuació. Sentim Enric Calvo, un dels promotors de l'Associació d'Amics i Veïns de Falset.
Una adreçada més a les persones, amb especial atenció al que pot ser la gent jove o que pot ser la gent gran, i per altra banda les persones doncs, que es troben en situacions socials, aturs, etc. Hi ha una altra comissió que va més encaminada a via pública, és a dir, espai de convivència, per tant, tot el que es pot fer per millorar aquest espai, per tant, temes de mobiliari, de jardinament, vigilància. I hi ha una tercera comissió de treball que anirà més encaminada a tot l'aspecte de promoció. L'aposta per rebre visitants, per rebre turistes, per rebre persones que s'interessin per Falset i comarca, evidentment.
La nova entitat parteix de la idea que la situació actual obliga a replantejar la relació entre els ens privats i públics, a buscar noves formes de col·laboració.
Som un grup de persones que entenem que les circumstàncies actuals porten dues conseqüències que les hem d'acceptar ja. Primera, que sense la participació de tothom no ens en sortirem. Per tant, cal implicació. I una segona més important, que les administracions públiques no ho podran fer tot. En tot cas, ens podran ajudar. Per tant, s'ha acabat el món de les subvencions, s'ha acabat el món dels ajuts, s'ha acabat tot aquest món. Per tant, si volem alguna cosa, haurem d'aconseguir-ho amb l'ajut, per descomptat, d'ajuntaments, etc. Però anem cap a un altre model de col·laboració públic-privat. La iniciativa ha de ser privada i ha de ser independent a la vegada.
La nova entitat fixarà un dia a la setmana per tal que els veïns puguin explicar allò que els preocupa de Falset, així com aportar idees per millorar la qualitat de vida al poble. La seu s'ubica al carrer de Baix número 40. Apuntem que la quota de soci serà de 5 euros l'any per als veïns de Falset i 10 euros per als amics, és a dir, per als que resideixen fora. Pimec Priorat va atorgar ahir per primera vegada els seus reconeixements empresarials amb l'objectiu de valorar la contribució anònima dels petits i mitjans empresaris prioratins en el desenvolupament econòmic i social de la comarca. La cooperativa Falset Marçà va rebre un reconeixement amb motiu del centenari de la seva fundació. També es va atorgar un reconeixement a la carnisseria Charcuteria Rui Llorenç per saber adaptar-se als nous temps, remodelant la botiga, fent inversions en eficiència energètica i per la seva contribució en la promoció del producte local. Per la seva banda, l'Associació de Comerciants de Falset també va lliurar uns reconeixements a botiguers del municipi que han contribuït en la dinamització del teixit comercial local. Concretament, i a títol pòstum, es reconeixia la trajectòria d'Enric Aguiló, de la vinateria Aguiló, i d'Antoni Plubinet, del comerç Plubinet. Així mateix, Maria Dolors Coy, de l'Esparteria Pi, també va ser reconeguda amb motiu de la seva jubilació, mentre que Josep Cots, de Terreu 2010, va rebre una placa que reconeixia la seva dedicació al capdavant de l'Associació de Comerciants de Falset. Tot i que són més coneguts els premis que obtenen els vins de la comarca, també és cert que els olis que s'hi elaboren són també molt ben valorats en prestigiosos concursos internacionals. Un exemple l'hem tingut recentment, ja que Olium Priorat Elixir, de perfil verd, i Olium Priorat, de perfil madur, han estat guardonats amb dues medalles d'or al certamen més important dels Estats Units, l'LA International Olive Oil Competition. En un comunicat d'Olium Priorat es mostraven d'enhorabona, ja que any rere any premis com aquest confirmen la feina ben feta a l'hora d'elaborar olis de gran qualitat. Canviant de tema, el Casal Carrasclet va acollir ahir la xerrada Alternatives a la banca, economia social i finançament ètic. La xerrada va anar a càrrec de COP57, una experiència de finances ètiques que promou l'estalvi ètic i destina els seus recursos a donar préstecs a projectes d'economia social i solidària. La xerrada partia de la base que les entitats financeres i de crèdit convencionals han estat agents indispensables per arribar a l'escenari de crisi i d'abolició dels drets socials d'avui dia. Davant d'aquest fet, s'apuntava que és imprescindible elaborar estratègies i projectes que construeixin una societat diferent i on, evidentment, cal repensar alternatives a la banca actual. El Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus obre el període de preinscripció per als cursos de nivell D de coneixements superiors que prepara de cara a la tardor. El nivell D s'organitzarà per primer cop amb la modalitat a distància i pretén facilitar l'accés a aquest curs als habitants del Priorat, que fins ara no n'hi havien tingut accés si no es desplaçaven a Reus. Les persones que s'acollin a la modalitat a distància treballaran autònomament a casa amb diversos materials d'aprenentatge en format paper i digital i comptaran amb el suport i ajuda del servei de tutoria que els assessorarà i els revisarà els textos orals i escrits. Les tutories podran ser telefòniques o per correu electrònic, la qual cosa permetrà que l'alumnat no s'hagi de desplaçar. A més, el servei de tutoria posa a disposició de l'alumnat un bloc d'aula en què el tutor i l'alumnat publicaran aspectes sobre el funcionament del curs i sobre els continguts que s'hi treballen. El curs durarà d'octubre a maig. Les preinscripcions poden formalitzar-se al Servei Català del Priorat, al Consell Comarcal. Aquest diumenge, la plaça de la Vila de Cornudella tornarà a ser escenari d'una exhibició castellera. A la renascuda colla, els Brivalls de Cornudella presentaran el nou escut i procediran a fer una demostració del que han anat treballant en els primers mesos d'assajos. Els Brivalls estaran acompanyats d'una colla amb més experiència, la Colla Jove de Tarragona, que, com ja va fer l'any 1979, tornarà a participar en una exhibició a la plaça de la Vila de Cornudella. I també demà diumenge, el Molí d'Oli, centre d'interpretació de les economies de Montsant, acollirà la presentació de la darrera novel·la Marges, de Roger Vilà, descendent de Margalef, obra editada per Barcino i el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. El protagonista de la novel·la és en Mena, un home que té la sensació d'estar a la meitat del seu camí, decideix fer vacances de la vida que porta i retirar-se tot un mes de juliol a un mas solitari al terme de Margalef, al peu del Montsant. El pretext és endinsar-se en l'estudi dels marges del Priorat, un dels elements singulars del paisatge de pedra seca que caracteritza la Serra de Montsant, però alhora l'autor pretén establir també un paral·lelisme entre els desnivells de cada marge i les inquietuds i decisions per les quals transita el protagonista al llarg del seu relat. El llibre serà presentat per Jordi Llavina, director de la col·lecció, conjuntament amb l'autor de l'obra. En aquesta ocasió, a més, l'acte comptarà amb la participació de Josep Maria Massip Caterí, mestre marger de la Vilella Alta i amb qui el Parc Natural periòdicament organitza sortides taller per conèixer els materials i la tècnica de construcció de marges amb pedra seca. I parlant de llibres, tan sols un 27,8% dels lectors a Catalunya prefereixen llegir en català, davant el 66,6% dels catalans que llegeixen llibres en castellà. Només a 7 comarques aquesta proporció s'inverteix i el català és la llengua preferida per l'hàbit de lectura. Entre elles s'hi troba el Priorat, juntament amb el Solsonès, la Garrotxa, el Ripollès, la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Pallars Sobirà. Aquestes dades han estat extretes del Consum de Llibres a Catalunya 2012, que ha elaborat el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. I abans dels esports, apuntem també que ahir es va presentar a la Biblioteca Salvador Estremifà el conte L'Antoni i la Càndia, història d'un amor gegant, que ha escrit la falsetana Maria Àguila. D'altra banda, demà diumenge, la violinista local Marta Cardona, acompanyada per solistes de l'Orquestra Camerata 21, oferirà un concert al Castell de Falset. Serà a les 6 de la tarda. Les entrades es podran adquirir a partir d'una hora abans. Els esports. Moment de començar a analitzar quina és l'última hora dels equips comarcals en la jornada d'aquest cap de setmana. Joan Jarque, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. El Falset visita aquesta tarda a 6:45 el tercer classificat del grup segon de la tercera catalana. Ens referim a la Pastoreta, un equip molt sòlid al seu terreny de joc, on només ha sigut 4 empats i una derrota. És a dir, ha guanyat els 8 partits restants. Canvi de xip per al Falset, que portava unes setmanes medint-se a equips de la zona baixa, i que haurà de treure el millor de si mateix si vol obtenir un bon resultat. Faria bé de repetir el partit de la primera volta, en el que es va imposar la Pastoreta per 3-1. Per fer-ho, haurà de canviar la dinàmica irregular de les darreres jornades, que l'han ancorat a la novena posició del campionat. Recordem que en l'últim partit va empatar a 1 davant el Mas Pellicer al Nou Domènec Aragonès. A la quarta catalana de futbol, el Porrera no juga aquest cap de setmana, així que repassem què va fer ara fa 7 dies. Queda per 3-0 en el seu desplaçament al Moster, un resultat que l'enfonsa una mica més a la classificació. Els porrerans, amb 2 punts, són a 5 del penúltim i a 16 de l'avantpenúltim. Per endavant, tenen només 3 partits per aconseguir alguna victòria en el present campionat. Saltem al futbol sala, el Pradell, quart per la cua de la preferent catalana. Es desplaça aquesta tarda a la pista del Mediterrani per disputar un partit que comença a les 4 en punt. El seu rival és també quart, però pel cap de la classificació. Només ha perdut 5 partits en el que portem del campionat i a casa ho ha guanyat pràcticament tot. Per la seva part, el Pradell només ha aconseguit 2 victòries a domicili. I a més, va perdre a casa contra el Morer Molàs per 4-5. A la primera divisió, el Marçal tindrà, a priori, fàcil aquesta jornada. Demà a les 12 rebrà el cue de la categoria, l'Inter Tarragona. No obstant, recordem que el Marçà tampoc està per moltes alegries, ja que és avantpenúltim. Això sí, amb algun partit menys que els seus rivals. En el partit de la primera volta, el Marçà es va imposar al Tarragona per 4-8. Menys bo va ser el resultat de la passada jornada, en el que va perdre en aquest cas per 5-4 contra el Roquetes. A la segona divisió, al grup 6è, més gols es van dur el Poboleda, 8-2, de la seva vista a la pista del Vimbodí. Un resultat que l'enfonsa una mica més a la classificació, on és últim. Aquesta tarda, a 4:45, rebrà l'equip que té immediatament per sobre, el Catllà, que és l'únic equip al que el Poboleda ha guanyat aquesta temporada. Això sí, en els altres dos enfrontaments ha perdut. De fet, el Catllà ha sumat 4 victòries per una del Poboleda. Anem a l'altre grup de la segona divisió on tenim representació comarcal, el 7è amb el Capçanes. Aquesta tarda, a les 5, visita el Rapitenc, líder de la categoria. El Capçanes arriba al partit com a tercer, tot i que molt lluny del Rapitenc, que té a 12 punts. En els dos partits que s'ha enfrontat en guany el Capçanes no ha estat capaç de guanyar-lo. El millor resultat que ha fet és un empat a 2. Veurem si avui tenen més sort. Ja amb repàs a la segona divisió de futbol sala tanquem els esports. Bon cap de setmana.
El temps. I donem pas ja a l'Enric Massip amb la previsió del temps.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat sobretot per les altes temperatures, un ambient gairebé estiuenc, amb estabilitat completa, podem ser solejat, però això doncs ja s'ha acabat perquè un sistema frontal que ens ha arribat del nord ha provocat una certa nebulositat, també alguna precipitació, però tot serà molt curt això perquè aquest sistema frontal ja ha passat. Ara tindrem un altre cop estabilització, però sobretot una baixada de les temperatures, que es notarà durant un parell o tres de dies, que seran, podem dir, ja normalitzades per l'època d'any que ens trobem. Les primers dies de la setmana que ve es mantindrà aquesta estabilitat, amb una tendència a anar pujant les temperatures i té una forma lleugera, sense arribar als valors que hem tingut els darrers dies. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1561, a Sevilla registraven importants gelades fent mal a l'agricultura.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb els esports i amb la previsió del temps hem arribat ja al final de l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. A partir de dimarts reprenem el fil de l'actualitat amb els butlletins diaris i amb les notícies que també podeu seguir i rellegir a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Tot seguit us deixem amb la tertúlia l'hora del vermut. Us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu i fins dimarts.